ministro.
Bon dia, l'Empordà, l'Escala, bon dia, Bel.
Bon dia,
avui,
bon dia.
Avui, abans d'explicar les històries de la ràdio, hem d'explicar la mort d'en Chicho Ibáñez Serrador el passat divendres, dia 7, a l'edat de 83 anys, a Madrid. En Chicho, Narciso, també tenia un nom sinònim, Lluís Peñafel, per firmava com nom de Lluís Peñafel en els seus guions. Va ser director de cine, regidor de televisió, director teatral, actor i guionista espanyol. A l'edat de 12 anys, ell va néixer a Montevideo, però a l'edat de 12 anys, o sigui, el 1935, va néixer a Montevideo i als 12 anys va, amb la família, va vindre a Espanya, a Salamanca, a estudiar el batxillerat. I es va ja introduir ja amb el teatre. També va fer ràdio, fent radionovel·les. El seu primer èxit a la televisió espanyola, en l'any 1965, va ser Històries per a no dormir.
Sí, que ho recordo, ho he sentit a dir, eh? Jo no hi era pas encara llavors.
Ell ho presentava en tot humor i després feia la sèrie de terror durant tres temporades bastant antena. Va tindre molt d'èxit.
Històries per a no dormir.
Sí, ahir ho presentava amb tot humor, però després feia les sèries, que durava una hora aproximadament, i era molta gent ho veia. O sigui, ahir la seva especialitat era fer sèries de terror, amb tot humor. Però també feia programes d'humor. I va fer un concurs a la televisió espanyola l'any 1972, que escoltem la sintonia. No me recordo.
Aquella carbassa.
Ah, bueno, sí, la carbassa.
La carbassa Ruperta.
Ruperta,
que sí.
Era un programa, en 1972, que el feien els caps de setmana, divendres. Penso que el feien el divendres al vespre. I els seus presentadors van ser Quico Legrar, Maria Gómez Quem, Jordi Estadella, Míriam Díaz Aroca, Josep Maria Bax i Luis la Rodeta. Aquest programa va estar durant 3 dècades en diferents fases en antena i es van gravar 411 programes. Durant cada programa trigava entre 8-10 hores de gravació. Cada programa que es per gravar es trigava entre 8-10 hores de gravació. I el públic tenia que estar durant aquestes
8-10 hores assegut allà a la butaca.
Sí, perquè en Chicho volia les coses perfectes. Si es tenia que repetir una vegada o dues,
tres o quatre, el repetia.
Fins que li agradava, ara això m'ha agradat, i continuava anant endavant. O sigui, des del matí fins a la tarda vespre estaven en els estudis de gravació. Aquest programa, com en aquell temps hi havia dues cadenes de televisió, Televisió Espanyola 1 i la 2, doncs el veien 23 o 24 milions d'espectadors.
Poca broma.
Poca broma, eh?
Digo, avui a cap canal de televisió, bueno, que tindrà una audiència de 20 milions d'espectadors.
I era un programa que tothom el veia perquè era cultural, humorístic. Sí.
I perquè no hi havia res més, també. No, i perquè no hi havia res més.
Però estava tan ben fet que valia la pena veure-ho. Inclús es va, a la televisió espanyola li van dir perquè l'any 2000 i pico tornava a fer Va tindre audiència durant els primers programes, però després ja va perdre. Ja no era el mateix com va començar els primers programes de 1, 2, 3. També en 1990, per la televisió espanyola, va dirigir el primer programa sobre sexologia a Espanya. Hablemos de sexo.
Quin any això?
1990.
Mira-ho.
Ja es podia parlar una mica obert, ja no havia tanta censura, perquè havia fet programes una mica picarescos.
Picantons, allò que es diu amb una mica de picantó.
Però no,
eh?
La censura ni anava retallant certes imatges que no podien sortir per la televisió. Això era... I ara, en 1990, va fer aquest programa Hablemos de Sexo, presentat per la doctora Elena Ochoa.
Elena Ochoa, parella en aquell temps de...
D'en Racionero.
De Lluís Racionero.
I era...
Que tenien massa...
A Cinc Claus.
D'això ens tocava ben a prop, aquest sexe.
Sí, sí. Ens tocava ben a prop, va estar bastants anys aquí a Cinc Claus.
Sí, senyor.
Amb aquest format va obtindre Premi Ondas aquest mateix any i també va fer pel·lícules de terror. Que a Sitges havia presentat alguna pel·lícula de terror. Sí, la seva especialitat era terror i humor. Bueno, ja hem parlat de Sitxo Ibáñez Serrador i ara passarem a les històries de la ràdio. I concretament de la nostra emissora, Ràdio L'Escala, 35 anys. Parlarem de Ramon Manent. Ramon Manent era un especialista en gravacions de concerts. Escoltem la seva veu.
El 10 d'agost de 1987, a l'església de Sant Martí d'Empúries va tenir lloc, dintre dels concerts d'estiu organitzats per l'Ajuntament de l'Escala, un concert de flauta i guitarra a càrrec del duet integrat pel flautista gironí Pau Castanyer i el guitarrista resident a Bellcaire d'Empordà, Xavier Ballesteros. D'aquest concert, enregistrat en directe per Ràdio L'Escala, us oferim en primer lloc l'interpretació de quatre danses de la Patum de Berga adaptades pels instruments d'aquest duet.
Ahir presentava aquest programa, el gravava i després el radiaven quan li semblava bé, uns dies més tard, i ara va gravar bastants concerts aquí de Sant Martí d'Empúries. I també feia setmanalment, els dimarts, a partir del dia 25 d'agost, El Vent. Escoltem la sintonia.
Sense propòsits, el servei de la poesia i la música catalanes.
Cada dimarts, de 10 a 11 del vespre, estarem amb vosaltres. Amb poetes i cantants.
Entrevistes amb artistes.
Poesia viva. Poetes escalencs ignorats.
Noticiari.
I el concurs, si l'encerto, l'endevino, amb premis pels guanyadors.
No sé, era un programa concurs, programa d'entrevistes, de coses d'aquí a l'Escala i de l'Empordà.
Déu-n'hi-do, aquella època que les sintonies o les entrades...
Sí, aquesta
eren,
sintonia dura un minut i mig...
Sí,
aproximadament.
Ja ho crec.
Sí, sí, ho torno a repetir una altra vegada, El Vent, i el programa dels dimarts al vespre.
Això també deu voler dir que llavors es vivia més tranquil o més pausadament.
Sí.
No teníem tanta pressa com tenim ara, que tot ho hem d'enllestir amb un plis-plas.
Les coses canvien, Abel.
Sí, sí, no, clar, no et dic pas que no.
Bueno, estem al mes de gener de 1992, el dia 23.
L'any olímpic.
Sí, senyor.
Aquell any que vam sortir al món, vam sortir a tot arreu.
A tot arreu, sí. Entre Sevilla i Barcelona arrasava.
Més Barcelona que Sevilla, si vols, va.
Sí, sí, més Barcelona que Sevilla. El dia 23, una gran nevada deixa milers de vehicles atrapats a la frontera de la Jonquera. Després d'una gran nevada a la Catalunya Nord, en què les entitats franceses no tenien mitjans suficients per netejar les carreteres i autopistes, a la Jonquera va haver-hi un col·lapse de camions i cotxes a la Nacional 2. En aquesta població, en el pavelló, els porters van col·locar 100 matalassos perquè els camioners poguessin descansar. I, a més, a la ràdio informava, Ràdio Girona sobretot, que s'havia provisat aparcaments a Vilamalla, la Jonquera i en l'aeroport i a diferents llocs de la ciutat de Girona. En aquest mateix dia, Javier Clemente fitxa per l'Espanyol com a entrenador fins a la fi de temporada.
Ah, me'n recordo d'aquella època, d'en Clemente era entrenador de l'Espanyol.
L'Espanyol no anava gaire bé a la Lliga i vam fitxar en Clemente per portar les riendes de l'Espanyol fins a final de temporada. I em penso que va estar fins a la temporada següent. El dia 26 de gener el vinil compleix 105 anys. Poca broma, eh? Immers en una intensa lluita per evitar la seva desaparició, fruit de la competència dels suports digitals, el disc de vinil celebra els seus 105 anys, els seus 5 aniversari des que va començar a comercialitzar-se l'any 1887. El vinil, fins fa 20 anys o 25, el teníem a les mans, a les ràdios, per escoltar música a la casa amb un tocadisc.
I ara diré que la seva pitjor època ja ha passat.
Sí.
Perquè el vinil té una segona joventut.
Sí, senyor.
Perquè els discos de col·leccionista o els discos més estimats, aquells més mitòmens de la seva música, tornen a utilitzar o tornen a preferir el vinil. I tots els grans artistes
graven,
comercialitzen la seva música digitalment, si vols, però se'n fan petites tirades
de
vinil, que és aquella peça...
I es tornen a comprar tocadiscs.
Clar, esclar, home.
Giradiscs, es tornen, estan en venda a les botigues. Amazon també fot unes ventes de vinil.
Això vol dir que aquells giradiscos, aquells tècnics tan i tan bons que havíem tingut a la ràdio, que encara conservem aquí com a peça de museu, qualsevol dia els tornem a posar en marxa per escoltar la música amb aquell som, aquella plenitud.
Sí, es pot gravar el disc, el vinil, a CD, saps? Llavors queda el soroll, aquell típic soroll, com si fos un fregall, saps? I alguna vegada he posat algun... en els programes d'històries de la ràdio, una vegada vaig posar discs de vinil, o sigui, els discs de vinil d'orquestres amb aquest so característic que té el vinil. Que un vinil nou de trinca sona més bé que un CD, hem de remarcar.
El CD és escèptic, tan perfecte, tant d'allò que perd un gruix, no sé com ho dir, ara no sabria com dir-ho, però no és ben bé el mateix, certament.
Bueno, seguim. Aquest mateix dia 26, els míssils nuclears russos deixen d'apuntar-se als Estats Units. La guerra freda que hi havia en aquell temps comença la cosa a arreglar entre les dues potències.
Comença a decaure i comença a quedar una mica enrere aquells anys de més por en què depeníem d'un botó, el botó rojo. El de telèfon rojo també. És el que connectava Moscú amb Washington, no?
Sí.
I dius, oh, fodeu-nos en guard, que algun d'aquells beneits perdés els nervis i apretés el botó en qüestió.
Que hauríem... Sort que no ha passat mai, Sort.
No.
El dia 28 apareix Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen.
El cantant de rock americà, el CAP, pels seus seguidors, va anunciar la seva tornada amb dos nous LPs. Human Touch, Look Tom, de 6 i 11, respectivament, de la seva història discogràfica. Els habitants que havia a Catalunya durant l'any 1992 eren 6.137.050 habitants i a Espanya 39.137.980 habitants. I ara passem al mes de febrer del 92.
Mes de febrer.
La ràdio informa d'una catàstrofe a Turquia. Turquia, durant aquests primers dies de l'any, ja el gener ja va tindre un terratrèmol, i ara ve una allau, causa més de 300 víctimes al sud-oest del país. O sigui que Turquia va patir un principi d'any molt dolent. Entre el terratrèmol que va matar bastanta gent, i ara aquesta allau. I el dia 7, la Unió Europea cada vegada és més a prop. Amb la firma del Tractat de la Unió Europea pels caps d'estat i de govern de la Comunitat Europea, que té avui en la ciutat holandesa de Maastricht, es posa la primera pedra per crear en el vell continent un espai econòmic, una autoritat i una moneda única. Aquí comença ja per fabricar-se, o sigui, per posar en marxa l'euro.
Es comença a concebre tota la maquinària de l'euro.
De l'euro.
Que tu te'n recordes una moneda que no es va arribar a encunyar mai, però era la moneda símbol europea abans de l'euro? Es havia parlat de l'ECU.
Ah, sí, de l'ECU, sí.
Però aquest no va arribar a existir mai físicament.
Sí, però es va parlar molt de l'ECU i, bueno, i després va quedar com, mira, a l'euro.
L'euro.
No sé per què. Seguim més històries. El dia 8, Jocs Olímpics d'hivern. Avui s'inaugura els 700 Jocs Olímpics d'hivern que celebra la localitat francesa d'Albertville.
Mm-hmm.
Recordes que...
Me'n recordo, i tant, i tant.
Des del dia d'avui fins al dia 23 de febrer van participar 1.801 esportistes repartits entre 1.313 homes i 488 dones de 64 països. Espanya va participar en 18 esportistes, 13 homes i 5 dones, en 4 modalitats. L'equip nacional va guanyar una sola medalla de bronze, que va ser el dia 21 de febrer l'esquiadora Blanca Fernández Ochoa en l'especialitat d'eslàlom especial. El país que va guanyar més medalles va ser Alemanya amb 26, 10 d'or, 10 de plata i 6 de bronze. El dia 13 s'aprova la llei Corcuera. S'aprova enmig d'una polèmica a la llei de seguretat ciutadana, també com la llei Corcuera, o llei del cop de peu a la porta, per referir-se gràficament als casos en què preveu que no és necessari un manament judicial per entrar en un domicili. Que hi tens...
Corcuera, llavors, va ser una colla d'anys ministre de l'Interior dels governs de Felipe González, eh?
Sí. El dia 19, futbol, partit amistós de la selecció nacional, jugat a València, a l'estadi Luis Casanova, amb poc més de 7.000 espectadors. Espanya, com estava eliminada del campionat d'Europa...
El 92 seria Eurocopa.
Eurocopa, sí. Eurocopa de Nacions, com estava eliminada, pues, jugava partits amistosos per entrenar els equips que participaven.
Uh-huh.
I el partit aquest va ser Espanya, Comunitat d'Estats Independents, o sigui, l'antiga Rússia.
Ah, exacte. Aquells anys que es va dir, després d'eliminar la terminologia de la URSS...
De la URSS.
Hi va haver temps que competien com a SEI.
I va ser d'empat a 1, un partit bastant dolent. El dia 23, unes 40.000 persones manifesten a Barcelona contra el... I a la mitjanit del dia 28 al 29, que hi ha un any de traspàs, comença la propaganda per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 15 de març. Enganxada de cartells, mítings... I el dia 29, l'any de traspàs, centenari de Rossini. Se celebra el bicentenari del naixement del compositor d'òpera de l'italià Rossini. Entrem al mes de març de 1992.
I serà l'últim mes que comentem avui. Vinga.
Vinga. Doncs durant aquests dies, tant per la televisió i com per la ràdio, propaganda electoral, entrevistes i debats als candidats a la presidència de la Generalitat i als membres dels partits polítics. I el dia 2, l'ONU creix. Després de la admissió avui de 7 repúbliques exsoviètiques i de San Marino, l'Organització Nacional de Nacions Unides compta ara amb 175 països membres, quedant ja lluny d'aquells 50 països que en 1946 van signar la Carta Funcional de la ONU i que van constituir el germen del que avui en dia és l'Organització
de Nacions Unides, ONU. Fins aquí, doncs,
vale,
Paco.
Doncs,
estem al mes de març de 1992 en aquest recull històric, històries de la ràdio i històries del món contemporani, en definitiva.
És un any que hi ha molta teca.
Ja te crec.
Serà llarg.
I tot,
bueno, amics,
i tot allò que comença, Paco...
Té un final, i que feu un bon dinar i a l'hora de menjar, bon profit. Adéu, amics, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Ja ho sabeu, tot allò que comença... Amb aquestes històries de la ràdio arribem al punt de la una, tanquem Aigüera i obrim informatiu, les notícies que toquen de més a prop. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.